I nosaltres seguim en aquest programa parlant de l'inici del curs escolar, que és el tema del dia, sobretot per a aquelles llars que avui han hagut de matinar una miqueta més i han vist els nervis i la il·lusió dels xiquets i xiquetes per tornar a l'escola. I avui volem també conèixer una mica més quin és el sentiment i els ànims del professorat. El passat dijous arribava un acord entre els sindicats del món de l'educació i la conselleria per desconvocar, en aquest cas, tot un seguit de mobilitzacions que estaven previstes per aquest mes de setembre, amb algunes propostes que sembla que finalment s'han pogut aconseguir i d'altres que estan obertes i de les quals en parlem, en aquest cas, amb el portaveu d'USTEC-STEC, un dels sindicats del món educatiu i, a més, president de la Junta de Personal Docent a les Terres de l'Ebre, Marc Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, doncs, avui ha començat infantil a primària. A partir de dimecres anien a incorporar-se els altres ensenyaments. I dijous, acord de darrera hora amb el conseller d'Educació per desconvocar les mobilitzacions que estaven previstes per allà, per aquest dimecres. És un acord obert, no? És a dir, que d'alguna manera, sobretot en el cas d'USTEC, ja ha dit que estareu molt a l'expectativa perquè realment es compleixi la voluntat negociadora. És a dir, a partir d'ara també s'obre un període de negociació. No?
Sí, efectivament, és un acord no tancat, és una treva, una parada temporal al mig de les mobilitzacions i per tant estarem amatents a si el departament complix o no allò que forma part de l'acord, que és seguir negociant d'aquí fins al desembre, tota la sèrie de condicions laborals i millores que estan pendents. Sí que és veritat que l'acord té una part per nosaltres molt important, per a USTEC i per a tots els sindicats que ens van mobilitzar i per al professorat, evidentment, que era la recuperació de l'horari lectiu abans de les retallades i, per tant, la injecció de 3.500, arrodonint, mestres i professors al sistema educatiu.
Estem parlant d'abans del 2010, no?
Sí.
Aquesta hora lectiva no s'havia recuperat des d'abans del 2010, no?
Exacte. És a dir, més d'una dècada en esta retallada, en esta sobrecàrrega d'hores lectives. Voldria fer un matís aquí. Quan diem que volem fer menys hores lectives, no vol dir treballar menys, vol dir treballar millor. Treballar millor significa que les hores que ens restaran a partir del gener, és a dir, recuperar l'horari lectiu de 18 a secundària, 23 a primària a partir del gener, que forma part de l'acord, és important perquè les hores que deixem d'impartir classe cada professor directament les podem dedicar a preparar, a coordinar amb els equips, etc. La nostra faena no va a pes, no és una cadena de muntatge que fas a tant la peça. És que cada classe que fas ha d'estar molt ben preparada. Al darrere hi ha tot un treball sense el qual la bona classe, per dir-ho així, és molt difícil o impossible. I d'aquí la lluita. Volem rebaixar l'horari lectiu per a tindre el com ja el teníem abans de les retallades per a poder dedicar aquestes hores d'atenció directa a la preparació. I d'aquí la contractació de mestres i professors nous que haurien d'estar al sistema educatiu no a partir del gener, que diu l'acord, sinó que ja hi havien d'estar a partir del setembre.
Clar, s'entén que com l'acord, aquest acord arriba doncs a dos dies per a començar el curs escolar, no hi havia temps d'incorporar aquests professors i aquests mestres, i aquesta és una de les vostres queixes, no? És a dir, la incorporació d'aquests mestres i professors a partir de l'1 de gener obligarà a refer els horaris i la pregunta és, es podia haver fet abans, no?
Això és el que defensava la USTEC i tots els sindicats, que este pacte s'havia d'haver assolit a final del curs passat, o fins i tot abans, quan ja es va veure que la mobilització, i aquí voldria fer un agraïment molt especial a tots els companys i companyes que es van mobilitzar quan vam omplir els carrers de Barcelona en defensa de condicions laborals i educació pública de qualitat contra les retallades i a favor de la inversió i la democràcia en educació. Fruit de tota aquesta mobilització és este pacte, per tant, això ho volem posar en valor. I insistint en la idea que la mobilització genera millores, no n'hi ha d'altra. Per tant, posat això en valor, nosaltres el que trobàvem és que la conselleria, el conseller ja ho va veure, quin era l'estat d'ànim dels treballadors del departament. Per tant, el pacte havia d'haver arribat abans, no ara, per a començar a partir del gener, perquè som conscients que això portarà comportarà dificultats de refer els horaris, faena addicional per als equips directius, tot això ja ho entenem, però en qualsevol cas ha sigut decisió de la conselleria fer-ho més tard del que ho hauria hagut de fer. En qualsevol cas, benvingudes siguen l'augment de plantilles, la minva de l'horari lectiu per a poder treballar en millors condicions, malgrat aquestes dificultats que són evidents que ja estaran de refer els horaris. En qualsevol cas, el curs 23-24 ja hauria de començar en normalitat aquestes noves plantilles i aquests nous horaris.
El cert és que l'acord va ser per a molts una sorpresa, si recordem com s'havien tensat les relacions entre els sindicats i la conselleria a final de curs.
Efectivament.
Què creieu que ha canviat per part de la conselleria?
La conselleria ha fet allò que havia d'haver fet quan ja es va veure que la mobilització funcionava. Voldria insistir en que fa més d'una dècada que patim les retallades. Les retallades signifiquen males condicions laborals, males condicions de salut dels treballadors i treballadores i, per tant, menys qualitat a l'educació. Hem passat més d'una dècada en tota una col·lecció de governs de Catalunya que no s'han fet càrrec de quina era la situació. Per tant, això que va passar el curs passat, al febrer i al març, és una gota que va fer sobreixir el got d'una situació que ja no es podia sostindre més. Per nosaltres sempre és el mateix, per USTEC, que la conselleria s'ha de fer càrrec de quina és la situació. Si això que ha passat ara indica, està d'acord, que la conselleria d'una vegada ha entès quin és el seu paper, que és vetllar per allò que és públic i d'interès general, benvingut sigui el canvi. Però tal com dèiem al principi, estarem amatents perquè això realment sigui un canvi de tendència, una voluntat real de negociació per part del conseller i no pas una manera de sortir-se'n endavant. No voldríem cridar el mal temps, perquè ara mateix estem emplaçats en això, en esta treva, a què es negociarà la resta de condicions d'aquí al desembre.
També, no?
Efectivament. Però caldrà vetllar si això és així o no és així. I si no és així, caldrà tornar a la mobilització, perquè insistim, ja fa massa temps que l'educació pública de Catalunya pateix retallades econòmiques i democràtiques, perquè de tot el que reclamàvem tots els sindicats, no només és augment de la inversió, com això de les hores lectives, l'augment de professors, sinó també un retorn real de la democràcia als centres educatius.
Decret de plantilles.
Decret de plantilles i tots els decrets que desenvolupen la LEC, direccions, autonomia, plantilles, que moltes vegades han acabat sent maneres legals, convertides en legals, de desballestar allò que era una cultura organitzativa democràtica als centres educatius.
Estem recordant que dins d'aquest acord hi ha la previsió d'incorporar 3.500 mestres i professors, més o menys. No sé si s'ha calculat quants podrien correspondre a les Terres de l'Ebre.
Podríem fer una aproximació si sabem que enguany hi ha 2.505 dotacions, és a dir, jornades entre primària i secundària a Terres de l'Ebre, podríem fer una estimació. Els números no són exactes, però per a que es vegi la dimensió. Si d'estos 2.500 posem que n'hi ha 1.200 de primària i 1.300 de secundària, més o menys, si llevem a cada un d'estos mestres i professors una hora, surten una bossa d'hores repartida entre les 23 de primària i les 18 de secundària, vol dir que, grosso modo, a primària faria falta 52 mestres i a secundària 72 professors. És a dir, si aquest acord que el conseller ha proposat in extremis i que hem acceptat per començar la baixada d'hora lectiva i els 3.500 al gener s'hagués fet quan tocava, avui hauria començat el curs en aproximadament 52 mestres més a les escoles de Terres de l'Ebre i dimecres en 72 professors més als instituts. I això és molt important perquè vol dir millor atenció educativa i més de 100 persones més que podrien treballar. Per tant, en termes laborals i sindicals, això també és molt important, i en termes socials encara més. No obstant això és un... He volgut fer això per veure's esta foto inicial, no? Però està clar, lligant en el que dèiem al principi, que caldrà afinar molt, com que això, este canvi es produirà a mig curs, com se farà este canvi al gener. Per tant, aquí des d'USTEC el que li demanem a la conselleria és que de manera immediata convoque una mesa de negociació per plantejar a la part social, als sindicats, de quina manera pensa fer aquests canvis a partir del gener, i aquí és on podrem parlar de quina manera s'hauria de fer aquest repartiment de mestres, de professors, per territoris, per escoles, per instituts, tenint en compte i fent-ho de la millor manera possible. Per tant, això que he dit és una aproximació, és per fer una foto, per tindre una foto en aquest moment, però caldrà veure al fons com seran aquests criteris de repartiment de les dotacions.
Parlant de la normalitat, és una de les paraules que més estem fent servir aquest mes de setembre. En el cas dels centres educatius, evidentment ja es podran impartir les classes sense mascareta, a diferència del setembre de l'any passat. La pandèmia, evidentment, doncs, també va obligar a canviar algunes qüestions relacionades amb el sistema educatiu. Com estan els ànims després d'aquesta recuperació de la normalitat? Hem après alguna cosa després de la pandèmia?
Això de normalitat, en tot cas, ho dirà la conselleria. Des d'USTEC no podem dir que és normal, perquè la situació als centres no és normal. Ràtios elevades, sobrecàrrega de feina als professors i als mestres, molta falta d'inversió, falta de democràcia, que evidentment no és general, però sí que hi ha casos molt flagrants i això ho permet la llei. Per tant, no podem dir que tenim decrets i lleis que diríem que no podem dir que arreu hi ha falta de democràcia, sinó que hi ha llocs on hi ha falta de democràcia, hi ha abusos cada vegada més, i això ho permet una llei. Per tant, aquesta llei, que és la Llei d'Educació de Catalunya, i els decrets que la despleguen han de ser canviats. La normalitat, tal com dèiem, no és tal. No és tal perquè falta inversió, falta democràcia. El que hi ha és una treva. Per tant, no hi ha una normalitat. La normalitat estarà quan els mestres, els professors, tots els treballadors, perquè també hi ha treballadors i treballadores que no són docents, que tenen altres tasques a dins dels centres educatius, puguen treballar en les condicions laborals i de salut més òptimes, quan tots els diners del pressupost públic de la Generalitat vagin a educació pública i no pas a nodrir interessos particulars. Quan totes les criatures, joves, adolescents de Catalunya, independentment del barri o la família en què han nascut, tinguen les mateixes oportunitats, podrem parlar de normalitat. Mentrestant, no hi ha normalitat. En tot cas, hi haurà silencis, treves de lluita, com ara, però no normalitat. I voldríem insistir en això. Falten molts diners a l'educació pública catalana perquè hi pugui haver normalitat. Per exemple, tots els professionals per a desplegar el decret d'inclusiva. Per exemple, rebaixar les ràtios. Un exemple, un mestre, una mestra, un professor, no pot atendre en les mateixes garanties un grup de 30 alumnes que un de 15. És evident, perquè només té dos ulls i dos mans. Si volem que l'atenció sigui millor, s'han de rebaixar les ràtios. Si s'han de rebaixar les ràtios, vol dir que s'ha de fer inversió, probablement en centres educatius, en infraestructures, en contractar professionals. També entenem que això no es pot fer d'avui per demà. Per tant, el que diu la USTEC és s'ha d'obrir un debat social en totes les parts implicades per dissenyar en el menor temps possible un canvi de paradigma. Què vol dir? Tots els diners públics per a la pública i democràcia als centres educatius.
Parlem de les Terres de l'Ebre. Com ha començat el curs a les Terres de l'Ebre?
Les Terres de l'Ebre, al final, no deixen de ser un territori de Catalunya i, per tant, tots aquells canvis que se donen a Catalunya es donen a les Terres de l'Ebre. Sí que, de vegades, hi ha matisos pel fet de ser un territori rural, en població dispersa. Per exemple, n'hi ha un de clàssic que des de la Junta fa molts anys que negociem. El Departament d'Educació diu, mira, és que les ràtios mitjanes, les ràtios, el número de grups, d'alumnes per grup, allò que dèiem abans, a Terres de l'Ebre són millors que a la resta de Catalunya. I per nosaltres no és si són millors, és si són les adequades. No el que marca la llei, sinó allò que faria que l'educació fos de qualitat. Està clar que hi ha centres on les ràtios són adequades o fins i tot baixes, però n'hi ha molts a Terres de l'Ebre, als llocs més poblats, on les ràtios també són altes. Per tant, aquesta pretesa normalitat del departament de a Terres de l'Ebre la ràtio mitjana és més adequada, no ens serveix. Ha de ser adequada a tots els centres, independentment del barri, independentment de la ciutat o del poble. Per tant, este petit matís si parlem de mitjanes a Terres de l'Ebre, però que la realitat tampoc és així. Després, la qüestió de les tardes, de fer horari intensiu al setembre, de les tardes no haver classes, etc. Aquí ja vam criticar i critiquem la improvisació del departament, ja ho vam viure al final del curs passat, bé, tota la primavera, tot el final de curs. Aquí ja vam veure que tota la comunitat educativa, fins i tot el Consell Escolar de Catalunya, va acabar demanant a la conselleria una moratòria, el conseller no ha fet cas de ningú, ha tirat endavant. I aquí és on se veu el tarannà que almenys fins ara hem vist autoritari i antinegociador d'este conseller. I per tant, a Terres de l'Ebre, això ha aterrat esta mesura, avui comença primària, dimecres secundària, i estarem amatents a quina és la resposta social. Realment hi haurà demanda de les famílies per fer aquestes activitats a les tardes? Sospitem que si totes les famílies haguessin demanat portar els fills i filles a les tardes a fer aquestes activitats, el departament no disposava de prou monitors ni monitores per a fer aquesta atenció adequada a les tardes. De fet, van haver de fer un canvi de criteri a última hora, fins i tot per contractar gent sense requisit, només que tingués 18 anys. Aquí és on se veu que van anunciar la mesura sense saber en quants monitors ni monitores comptaven per a poder fer endavant això, tirar endavant això. Per nosaltres això va al revés. Si vols fer esta mesura, anuncia-la en temps, se'n parla i mira de fer-se bé. I finalment, pel sindicat que jo represento, per USTEC, caldria un debat en molta profunditat sobre els horaris escolars i la conciliació escolar i laboral. Per exemple, Catalunya és un dels països de l'entorn en més càrrega d'hores de permanència dels alumnes a les escoles i no per això s'obtenen més bons resultats. És a dir, hi ha països del nostre entorn, la majoria, que fan menys càrrega lectiva. En canvi, aquí tenim una conselleria que s'esforça en mantindre aquesta càrrega d'hores lectives o fins i tot augmentar-la. Doncs aquí s'hauria de fer un debat en profunditat, però del principi al final, racionalització d'horaris...
Clar, un debat que segurament hauria d'agafar diferents àmbits de la societat, no només de l'àmbit educatiu, perquè clar, la conciliació de la vida laboral i familiar, i si hem d'adaptar uns horaris més europeus, no l'acabem de resoldre, certament.
Això d'europeus podríem parlar-ne, però, per exemple, tenim una especificitat, i d'això també en volia parlar, que a Terres de l'Ebre és particularment colpidora, que són les temperatures, i cada vegada més, i els registres de l'Observatori de l'Ebre així ho demostren, és a dir, científicament, cada vegada l'estiu comença abans, s'acaba més tard, i hi ha temperatures més elevades. Sí que és cert que al cor de l'estiu no hi ha escola, però cada vegada més, al maig, al juny i al setembre, les temperatures a dins dels centres educatius...
Avui, per exemple...
No només fa calor, sinó que sobrepassen els límits legals per a que marque la legislació per a poder treballar en condicions. Per tant, aquí, això, malauradament, és cada vegada més general a Catalunya. Però a Terres de l'Ebre, particularment, hi ha llocs on fa molts anys que és greu. La Ribera d'Ebre, per exemple, punts del Baix Ebre. Està clar que aquí el departament hauria de fer una gran despesa d'inversió o una readaptació d'horaris. I de tot això se n'hauria de parlar. No podem estar a 30 graus dins a les aules o als patis a 35, aviam qui es desmaia primer, si mestres o alumnes, en ares de la conciliació. Si volem fer conciliació, haurem d'adaptar els horaris perquè no prengui mal ningú. I això és una qüestió que per nosaltres és molt... és general, però particularment a Terres de l'Ebre és especialment rellevant. Les temperatures a l'estiu.
Marc Martínez, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en aquest inici de curs escolar a les Terres de l'Ebre, a la resta de Catalunya, amb, com dèiem, la porta oberta a seguir negociant amb la Conselleria d'Educació i, evidentment, veurem què passa en els pròxims mesos, si realment aquestes negociacions arriben a bon port, si aquests temes que han quedat oberts i d'altres que heu plantejat, que entenc que són o que s'haurien de resoldre a mitjà termini, doncs realment avancen després d'una època realment complicada per a tothom i també per al sector educatiu. Gràcies per estar a nosaltres. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Agrair-vos a vosaltres la invitació i moltes gràcies pel programa.
Molt bé, doncs fins la pròxima i bon curs escolar, que tot just ha començat avui.
Moltes gràcies. Adeu.